El Tot Gira.
Són les 6. Notícies amb la Gemma Bonet. Gemma, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. S'ha acabat el Comitè Federal del PSOE a Madrid, on el líder del partit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la resposta dels socialistes contra la corrupció. També ha donat el tret de sortida a la campanya electoral pel 2027. Ha estat una trobada sense sorpreses ni estridències amb Emiliano García Page com a única veu crítica. Anem a Madrid. Alba Gil, bona tarda.
Bona tarda, Gemma. Han estat gairebé 7 hores de Comitè Federal. Era, recordem-ho, la primera gran reunió després d'un any marcat pel degoteig de casos judicials i ha intervingut més d'una trentena de persones, però l'única veu crítica, com deies, la del president de Castella-La Manxa, que ha reclamat autocrítica i garanties que no hi ha finançament bé del partit. També ha estat l'únic, ens diuen fons de la direcció d'aquí de Ferraz, que ha parlat obertament dels fronts judicials. En general, però, un Comitè Federal plàcid, en bons termes, sense grans discrepàncies i en què Sánchez ha deixat clar que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, a primera hora de la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra l'altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat ràpidament a un centre hospitalari en estat greu, però no es tem per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets i també volen aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana. I una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia i diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Des que ha començat la temporada ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. I aquesta tarda es fa al centre de Barcelona la marxa de l'orgull LGTBIQ+, en què participen més de 50 associacions socials i veïnals. L'objectiu és la reivindicació dels drets del col·lectiu. Barcelona, Montse Mir, bona tarda.
Bona tarda, començarà amb retard. De moment la gent s'està agrupant aquí sota un sol de justícia a la plaça de la Universitat de Barcelona. Àngel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, ha explicat que no és casualitat que aquesta mateixa setmana l'Observatori LGTBI-Fòbia hagi informat en un escrit que hi ha hagut durant el 2025 més de 300 agressions a Catalunya.
Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
Els organitzadors també es desmarquen del Pride de Barcelona. Diuen que no és una manifestació, sinó una rua festiva en clau de benefici econòmic i també commemoren avui la primera manifestació que hi va haver per l'alliberament sexual ara fa 50 anys. Montse Mir, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Molt bé, gràcies, Gemma, que vagi bé.
Fins ara, bona tarda.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Més val que calleu ara.
Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
La mare quin pàperi.
Amb David López.
Segur que posi ordre. Oh. Oh.
Som els del Tot Gira. Hem obert programa a les 4 de la tarda. Tancarem a les 9 de la nit a partir de les 7. Hora mundial. Hora mundial amb la Sònia Gelmà ja a punt d'agafar l'avió per tornar cap als Estats Units. Aquesta passada matinada ha estat seguint el partit d'Espanya a Guadalajara, a Mèxic. En parlarem també amb el Ricard Torquemada, amb en Joan Verdú i la Mireia Vera, avui el nostre equip d'analistes, per explicar com queden aquests setzens de final del Mundial. Avui, de fet, es tancarà la fase de grups. Demà ja comencen aquests setzens de final. De seguida, per cert, ens visiten aquí, a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, els herois d'Igualada, campions de l'Hockey Lliga, dimarts passat, en una grandíssima remuntada culminada a la pista del Liceo a Riazor. I tenim ja a les nostres xarxes un munt de contingut disponible.
Sí, deixa'm dir que he vingut pel passadís abans d'entrar a l'estudi i hi ha la gent de l'Igualada i la Copa.
La Copa
també. Que és més gran del que sembla. Els he dit, la puc tocar, i em diuen, ara sí. Ja sabeu la superstició de no tocar-la abans de
pesa,
jugar a la final.
Jo l'he agafada i
pesa. Sí. Doncs mira, xarxes, destaquem que si entreu a la via web de Catalunya Ràdio i ja hi trobareu el nostre sentit homenatge al Martí Trilla, mor aquest divendres, company de la redacció d'esports de Catalunya Ràdio durant molts anys, especialista en motor. Hem pogut parlar amb el Lluís Moll, amb el Joan Porcat, i també sentir com era el Martí a la ràdio. Per tant, a l'app i al web de l'emissora, el nostre homenatge al Martí Trilla.
I una abraçada de nou a la família del Martí. Molt bé, passen 5 minuts de les 6 de la tarda. De seguida, insisteixo, rebem la gent de l'Igualada aquí a l'estudi, però abans hem de parlar de bàsquet, perquè ja sabeu que la temporada es va tancar el dia de Sant Joan amb el quart i definitiu partit de la final ACB. Va guanyar el València per 3-1, i avui ja no ha fet falta que jugués el 5è partit entre València i Barça. Ara tenim finestra FIBA de seleccions. Dijous de la setmana que ve, Espanya juga contra Dinamarca a Madrid, en partit de classificació per al Mundial, i demà, a les 12 del migdia, la nostra selecció, Catalunya, tornarà a jugar un partit 3 anys després. Demà al Nou Congost de Manresa, Catalunya, Gran Bretanya. Xevi, demà seràs al Congost per seguir aquest partit. Quin equip presenta Catalunya?
Una barreja de jugadors de Lliga ACB, més jugadors amb molta experiència, com per exemple Guillem Vives, de la Penya, Pep Busquets, del Girona, o Aleix Font, del Bilbao, amb qui ha coincidit amb el seleccionador Jaume Ponsarnau. Alguns jugadors també interessants de veure, com Jan Platiu, per exemple, jugador format al planter de la Penya, que ha jugat a la NCAA, i jugadors de la segona categoria amb cert renom, també, com Jaume Malobo, us en recordeu, aquell jugador que jugava a Lleida, ara en un altre equip a la Lliga Challenge, com Robert Cusialls, com Adrià Domènech, etcètera, etcètera. Molts dels jugadors que volien, els seleccionadors, no han pogut venir, o bé perquè estan en aquesta finestra amb la selecció espanyola, és el cas de 4 jugadors, Bassas, Paulí, Parra i Oriola, o bé perquè alguns tenen vacances i ja estan fora, com Ricky Rubio o Iancuba Sima. Jugaran contra la Gran Bretanya, un equip que sí que presenta una plantilla amb els bastant habituals. És cert que no hi ha els jugadors de la NBA, que pràcticament no hi són mai, jugadors tan coneguts com Manu Novi, per exemple, però sí que hi ha jugadors com Gabriel Laceni, fitxat pel Saragossa a final de temporada, com Carl Witte, el jugador de Venècia, o com Luke Nelson, ex del Betis, i ara jugant a Hongria, al Sopron.
Molt bé. Mira, aquesta hora, d'aquí una estona, crec que hi ha sessió d'entrenament de Catalunya abans del partit de demà, que es farà al Congost. Tinc el telèfon al seleccionador, en Jaume Ponsarnau. Jaume, què tal? Com estem? Bona tarda.
Bona tarda. Estem bé, il·lusionats.
Ara marxeu, il·lusionats, no? Ara agafeu l'autocar i marxeu cap al pavelló, oi que sí?
Sí, anem a entrenar, a treure una segona sessió. En tenim molt poques.
No?
I mirem d'aprofitar-les, doncs, per estar al màxim de bé possible. I, bueno, que ens conjuntem i que pues, intentem demà jugar doncs, tots a la mateixa pàgina.
Anava a dir, encara bo que podeu fer dos entrenaments, que, per exemple, quan juga a Catalunya de futbol, un entrenament i encara gràcies, eh?
Bueno, en el bàsquet, el fet de poder entrenar, com farem aquesta tarda, quasi sense contacte, sense ritme, doncs es permet treure doncs, una miqueta més de concepte, i perquè en tinguem una miqueta, no?, demà pel partit. Al matí sí que hem pogut treure un bon entrenament i estem molt contents perquè la gent està força bé i està, sobretot, hem vist que estan amb ganes.
Ja tocava, 3 anys sense la selecció.
Va, el nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh?, s'ha pogut fer, i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió i, evidentment, amb la responsabilitat d'esforçar-nos, no?, i fer-ho el millor possible.
Clar, hem d'anar, estem abocats, i amb altres esports passa el mateix, abocats a buscar les finestres de seleccions, però això també té la part negativa, doncs, de perdre algun jugador important, ara ho deia en Xevi, no hi serà en Joel Parra, en Ferran Bassas, l'Oriol Paulí. Tot i així, la selecció que tindràs a les mans, t'agrada, Jaume, el que veurem demà al Nou Congost?
Mira, a mi sobretot el que m'agrada és que hi ha ganes, no? I això és important. Doncs que hem pogut fer una selecció amb una bona barreja d'experiència i de joventut, i bueno, doncs això jo crec que ens pot donar doncs, aquest punt d'espurna, no?, d'il·lusió. Evidentment hi ha molts jugadors que fa dies que han acabat doncs, la competició i no estan amb el seu millor moment de forma, però estan amb ganes, no? I bueno, ja intentarem moure per tindre el màxim d'energia possible l'equip i fer-ho molt bé.
Veu intentar negociar amb la Federació Espanyola que encara que estiguessin convocats per Espanya poguessin venir ni que fos a jugar alguns minuts. Ho dic perquè, clar, Espanya juga a Madrid, és a dir, no juguen fora, i juguen dijous.
Bueno, hi ha circumstàncies en tot això. Una és la normativa FIBA, no? I que aquesta no ens la podem saltar. El que sí que et diré és que els jugadors que van amb la selecció espanyola tenen ganes d'estar amb nosaltres. És més, demà miraran de participar d'alguna manera en la festa perquè volen sentir, senten part d'això i volen dur-la.
És a dir, ser a la grada d'alguna manera, però evidentment no poder-se vestir de cura, eh? Seria això.
Exacte, o a la grada o no tan a la grada, ben a propet de la banqueta.
Si els poguessis tenir a tots, és a dir, a tots els que poguessis tenir, sé que és una pregunta clàssica, però quin paper podria fer Catalunya ara que precisament que les seleccions estan treballant-se la classificació pel Mundial del 27?
Home, jo crec que força bé, no? Sí que és cert que hem sortit d'una etapa molt, molt gloriosa. Els dos germans Gasol van ser, pues, eren jugadors absolutament desequilibrants dins el panorama europeu, el Ricky. Bueno, doncs, evidentment no estem en aquest nivell, però estem en un nivell. I sobretot estem en el nivell de que el nostre bàsquet segueix sent important. Aquí, en aquest partit, una persona que ha intentat fer tot l'esforç per ser-hi, Jordi Fernández. I al final, per dates, no hi ha pogut estar, no? Jordi Fernández, entrenador de la NBA, no? I bueno, doncs, no. Vull dir que el nostre bàsquet està potent. El Pedro Martínez, que perquè ha coincidit també amb els play-offs de CB, i també hauria tingut ganes de ser-hi. Sí, on no del tot, perquè això també va per generacions. No han arribat el màxim de jugadors, però sí el nostre bàsquet, no? I en aquest cas els entrenadors.
Ara que parles d'entrenadors, que 4 dels 8 equips del play-off tinguessin tècnics catalans i que 2 fossin finalistes, home, això ens indica que Catalunya és ara mateix planter principal al sud d'Europa, eh?
Sí, sí, el nostre bàsquet és referent, avantguardista i doncs hi ha molta gent que s'hi fixa i bueno, doncs hem pogut disposar d'entrenadors que han marcat moltíssim la tendència i bueno, jo crec que aquest ha sigut un estímul molt importantíssim pel nostre bàsquet.
I tindràs al costat el Gerard Encuentre, que fareu tàndem a la banqueta. Com juga Catalunya amb en Jaume Ponsarnau i Gerard Encuentre? Heu marcat una mica la manera de jugar, l'ADN de Catalunya, quin serà?
Bueno, anem a buscar conceptes que siguin bastant universals, que els nostres jugadors més o menys ja els hagin jugat, a fi de que ràpid puguin lluir, no?, una miqueta doncs, les habilitats de cadascú. I va, intentarem també jugar ràpid, però haurem de controlar, no?, doncs perquè si els dones del ritme als britànics poden ser molt superiors perquè tenen molt físic. Però bueno, intentarem córrer, no?, intentarem jugar dinàmic, intentarem jugar amb essències del nostre bàsquet que últimament està marcant moltíssimes coses i voldria afegir-te també ja el Jesús Ramírez que també forma part de l'estaf, que el Jesús és un entrenador que va començar a Saragossa aquest any i ha fet unes temporades a fora, especialment a Alemanya, molt bones.
Ah, per cert, ara parlàvem fa un moment del Ricky, que no hi podrà ser, ell no està convocat amb Espanya. Com ha anat tota aquesta història i com és que finalment no tenim en Ricky demà al
concurs? Bueno, el Ricky ja sabia que greu no poder-hi ser, tenia gaire li feia il·lusió, el que passa que està en un moment de la seva vida on aquest partit no encaixava, ell està pendent de prendre una decisió sobre si segueix jugant, no? I ara aquest moment, aquest espai concret està destinat a la seva família. Però dir-te que l'ha sabut greu, i que hagués volgut participar-hi.
Molt bé. No m'allargo més, perquè sé que has d'anar a agafar l'autobús i malament començaríem que el míster arribés tard. No seria un bon exemple. Per tant, Jaume Ponsarnau, seleccionador català, que demà surti un bon partit, que guanyi Catalunya i, sobretot, que la gent ho disfruti demà al Nou Congost.
Allà, el més important és que sigui la millor festa possible del nostre bàsquet, que costa molt que pugui dur-la a terme i és un moment també per reivindicar, no?, doncs que la nostra selecció doncs, pugui competir doncs, al més alt nivell.
Gràcies, Jaume, que vagi molt bé.
Vinga, vosaltres, una abraçada.
Demà a les 12 aquest partit a Catalunya-Gran Bretanya i serà el Xevi Soler en directe i demà ho explicarem. Per cert, que em diuen, després mirarem de passar també amb el Pau Masmartí i el Roger Serrat, que estaran pendents d'aquest entrenament de la selecció catalana. Comenten el Pau i el Roger que s'han venut de moment el 50% de les entrades. És a dir, si us ho estàveu pensant o si ara ens heu escoltat i penseu, ostres, jo no ho tenia controlat i voleu anar a veure la selecció catalana, que fa 3 anys que no la veiem, doncs és el moment encara de poder aconseguir entrades. Xevi, que vagi bé demà.
Demà ho expliquem.
Un minut i un quart de set, una pausa, i parlem d'hoquei, rebem la gent de l'Igualada.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Poesia Inés. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. poesiaymes.cat.
Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
D'altres temen el retorn del feixisme.
Extrema dreta es como un virus. Es un virus político-social que se va extendiendo.
El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
Al restaurant Caníbal mirem el món a través dels seus gelats.
Quan diem gelats, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred.
Com els fem aquí, als Estats Units, al Japó o a Mèxic?
Els italians el converteixen en crema, els americans amb escuma, els japonesos en neu, els mexicans amb encenalls i els indis amb una llet concentrada i perfumada. Són tot de formes diferents perquè algú en algun moment va inventar una màquina específica per poder-ho fer, no?
Un restaurant Caníbal a Barcelona. Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Tot gira.
Des del 2004, la força dels 20 anys.
Amb David Clover.
Passen 18 minuts de les 6 de la tarda, tenim visita a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio.
Serà perquè jo t'estimo. Serà perquè en tu somio. Una grada que sospira i tenim a cada dia. Jo per tu tot ho faria.
Una campions de Liga, campions, campions, campions. L'Igualada ha fet una fase final esplèndida i s'ha proclamat campió de Liga.
Serà perquè jo t'estimo, serà perquè en tu somio.
Així una raba a Ràdio Igualada. Dimarts passat, el dia de la Revetlla, molta gent del país vam vibrar amb l'Igualada d'hoquei patins. A Riazor, l'Igualada jugava el cinquè i definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga. L'Igualada havia forçat el cinquè partit de la final després de sobreposar-se de les dues dures derrotes als dos primers partits de la final a Riazor. 8-2 i 8-2. 8-2 i 8-2, ho vull remarcar. Dues derrotes tan clares que gairebé ningú donava opcions a la remuntada. Potser ells sí que hi creien. Ara ens ho explicaran. I l'Igualada va guanyar el tercer partit a les Comes, 5-2. I l'Igualada va guanyar el quart, de nou a les Comes, 4-2. I es va plantar a Riazor, on no havia guanyat ningú en tota la temporada. I en plena Revetlla i amb tothom preparant la festa a la Corunya, guanyen la final als penals. Espectacular. Una de les grans remuntades de la història de l'Hockey Lliga, i una remuntada que serveix per guanyar la Lliga 29 anys després. L'Igualada ha fet renéixer els èxits d'aquell gloriós Igualada dels 90, campió de les 6 Copes d'Europa, tornant a guanyar la Lliga i fent-ho amb menys recursos econòmics que els grans i tenint el planter com a far. Avui obrim les portes de l'estudi a la gent de l'Igualada. President Manel Burón, què tal, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, senyor, com estem?
El míster, l'entrenador de l'Igualada, el Marc Montaner, com estem, Marc?
Hola, bona tarda.
I un dels capitans, en Marc Carol. Com anem, Marc?
Molt bé, molt bé.
Avui tenim dos Marcs a l'estudi, eh? Haurem de dir míster o Marc, eh? Per poder-nos allò diferenciar. Benvinguts, gràcies per venir aquí al Tot Gira. A vosaltres i a la Copa, que llueix aquí a la taula d'aquest estudi 5. Bonica, i ja l'he pogut sopesar. Pesa, eh?
Sí, pesa una mica.
Pesa una mica. A veure, en Marc, que la va aixecar a Riazor.
Sí, m'ha ajudat el Joan, el segon entrenador, però sí que pesa, però en aquell moment...
Hauries aixecat qualsevol cosa, no? És a dir, sí. Encara que pesés el triple.
Sí, segurament que sí.
Quina il·lusió que fa tenir-la aquí, amb els colors, amb la bandera de l'Igualada, el vermell i el blau, eh?
És... Sí, el primer que vam fer va ser posar-hi la bandera, bueno, les bufandes, la de l'Igualada i la del nostre grup d'animació que ens ha recolzat tota la temporada a casa i els desplaçaments que hem fet.
On ha dormit la Copa tots aquests dies? Perquè, clar, ha anat voltant, eh? Amb la festa, dijous a Igualada, a l'Ajuntament... On l'han tinguda?
La primera nit va dormir a l'habitació de l'hotel d'un servidor.
Ah, molt bé. Home, el president ha de ser qui tingui el luxe de tenir-la...
Bé, com els dos últims anys les UES Cup, per continuar amb les bones tradicions. El segon dia va dormir... Ja ni me'n recordo. Dos dies ha dormit a oficines del club i hi ha un dia que ara no sé qui se la va endur. T'enganyaria, no ho sé.
I ara torna cap a oficines i allà, en sí. Principi, la deixarem al museu, no?
Bé, de moment no deixarem oficines fins que el pavelló de les Comes, que s'està... ja s'ha licitat i es construirà un espai expositiu amb els 75 anys d'història del club, però clar, no ho podíem haver fet abans, tot i que en un principi havia de ser principi de temporada. Algun visionari devia dir, esperem, perquè com que la liaran grossa aquest any, doncs haurem d'encabir aquesta, i ara, òbviament, tot això que estava previst s'ha hagut de refer precisament per això.
Míster, com es veia la plaça de l'Ajuntament dijous passat, des de la balconada?
Increïble. Sincerament, tenim la sort que els dos anys anteriors ja hi havíem sortit i ja va ser molt xulo, però crec que aquest any hi havia bastanta més gent, et diria. Crec que el moment que vam sortir és que et diria que està absolutament plena, inclús al final de tot, que està ben lluny. I jo crec que tots quan vam sortir vam dir, hòstia, que això és més gran que les altres vegades. I bé, supercontents. Ja els dos últims partits de les Comes, que ja havíem omplert, bueno, jo crec que hi havia més gent, hi havia més gent de la que hi cabia.
Oficialment 1.520.
Oficialment, d'acord.
Ja els dos últims partits ja vam veure que s'olorava algo més gran que les altres vegades i així va ser.
No sé si te'n recordes, Marc, que vam parlar tu i jo després del... primer 8-2, diria que va ser. Després del primer 8-2.
No, és que aquella setmana estava...
Anaves calent. I et vaig posar la primera reacció que fas de cop al vot després del partit i eres molt crític amb els jugadors. I era el primer 8-2. Clar, el que no sabíem tu i jo en aquell moment és que n'esperava un altre de 8-2. Digue'm la veritat, tu després del segon 8-2 penses, això ho remuntem?
És que jo tinc una personalitat que jo no em rendeixo mai. Llavors, jo crec que jo, per rendir-me, m'han d'enfonsar sota terra. Llavors, jo sempre veig aquell punt d'esperança que potser a vegades hi ha gent que no veu. No recordo estar tan enfadat el primer 8-2, sincerament. Potser sí, eh? A vegades em
calento... No recordo exactament quines paraules vas dir, però venies a dir una cosa així com... És que no hi érem.
Sí, segurament, sí.
I que això feia una mica de ràbia.
Sí. Jo crec que el primer partit ens va pesar moltes coses. Va pesar cansament físic, ens va pesar el cansament mental d'haver eliminat el Barça, que ens pensàvem que ja ho teníem més bé. I ens van atropellar. El primer partit no hi ha res a dins, ens van atropellar, tot el que ens xutaven anava dins i ens ho guanyaven tot. El segon 8-2 ja crec que influeixen altres factors que no són tan...
Arbitratge?
Podria ser un d'ells. Jo aquest any podria haver tallat 120 partits, o més. L'altre dia feia el càlcul i pensava quants partits he mirat aquest any per analitzar, i més o menys anava per aquí, hi ha uns 120, eh? I jo mai, amb aquests 120 partits, he vist un partit com els 5 primers minuts amb un equip que hagin pitat 3 penals en contra, amb 120 partits. I si miro l'any passat i fa dos, tampoc. Doncs aquest partit va ser anormal en tots els sentits.
I malgrat tot, perdeu dues vegades 8-2. Home, alguna cosa deuries treballar psicològicament per aixecar la moral d'aquesta plantilla, perquè ja sé que Les Comes és molt Les Comes, però, home, venir de dues patacades per 8-2, encara que els àrbitres també haguessin pogut influir, home, és difícil d'aixecar això, moralment.
Sí, jo crec que aquella setmana estàvem tots bastant enfonsats. Me'n recordo que, no sé si va ser el dimecres o el dijous, que li vaig enviar un WhatsApp a la psicòloga de l'equip i vaig dir: Laura, has de fer màgia. Has de fer màgia perquè estem tots enfonsats.
Va fer màgia.
I va fer màgia, ens va ajudar. Crec que ens va dir coses que ens van servir molt i que les vam intentar aplicar. I, bueno, i crec que entre la Laura i tots, perquè crec que aquella setmana amb el grup d'estaf ens vam tots alinear, anem a dir-ho així, on ens vam tots convèncer entre tots que tots aquella setmana havíem de fer una mica més del que estàvem acostumats, i crec que tothom va donar una mica més aquella setmana per intentar aixecar-nos tots i que no acabés la temporada amb aquest, una temporada tan xula, que no acabés amb aquest regust dolent.
Marc Carol, com a jugador, representant de la plantilla, tu hi vas creure en el que et va dir la Laura i en el que et va dir el Marc?
Sí, i sobretot amb això que ha dit al final, jo el que, quan acabàvem de fer el crit abans de començar el partit, el que els deia als jugadors era que no podíem acabar, vull dir, un per un, no podem acabar així, hem d'acabar molt millor, vull dir, que hem de competir. Després ja veurem el que ens han de fer. El Marc, a l'últim partit, això ja ens va dir que si abans volien, havíem de perdre la final, que ens l'havien d'arrencar de les mans. Doncs amb els partits anteriors crec que vam intentar transmetre el mateix, que bueno, que havíem fet les coses molt bé durant tota la temporada, que no, que a veure, que és que costa justificar dos partits dolents seguits amb tanta pallissa, però bueno, que sí, que tant el Marc com la Laura i tot l'estaf ens van intentar transmetre i ajudar a visualitzar tots els diferents escenaris que ens podíem trobar i tot, i suposo que el pla de partit també va estar molt encertat, i vam veure que vam començar bé, i ja en els primers minuts ja suposo que vam enganxar tot l'equip i tota l'afició, i llavors sí que vam començar a creure. Al principi de la setmana costava una mica, però després van a tot.
Els dos partits de Les Comes són brutals, espectaculars, i ho vam explicar aquí al Tot Gira. En Marc Andrés va ser Les Comes i ens transmetia a través del micròfon, vaja, un ambient espectacular. Però clar, aneu a Riazor, on no hi ha guanyat ningú tota la temporada. De fet, ho poden seguir dient, perquè guanyeu els penals. Però bé, podem comparar que l'Igualada els guanya, perquè els hi guanyeu la final. I comenceu la final amb una personalitat, Marc, espectacular. Us avanceu al marcador, i allà estàvem, jo crec, una mica de festa ja.
Sí, bueno, no ho sé.
S'ho veien molt clar.
Clar, bueno, és que després de guanyar dos partits 8-2 amb tanta solvència i tot, vull dir, costa d'imaginar que t'ho puguin capgirar tal com ho vam fer, però bé, nosaltres sabíem que el partit de Lliga, la fase regular, nosaltres també ens vam avançar i vam aconseguir fer un bon partit, que al final vam acabar empatant, però bueno, que havíem d'intentar canviar moltes coses que no ens havien sortit el cap de setmana anterior, que també havien passat coses rares, com que els entrava tot, a nosaltres vam fer pals, vam arribar les mateixes o més vegades que ells i no ens entrava, però bueno, que no creiem, no ens deixa creure amb la sort el Marc i...
La sort no existeix?
No, per mi no.
No?
O sigui, la sort existeix en moments donats, però jo sempre crec que guanya el qui més preparat està, i en totes les facetes, eh?
Ni a la tanda de penals existeix la sort.
Jo crec que hi ha un percentatge de sort, però també crec que hi ha un percentatge molt alt de preparació. De fet, molta gent, després de la tanda de penals, molta gent m'ha dit: no entenc com va guanyar, perquè et miraves els 5 tiradors del Liceu i et miraves els 5 tiradors de l'Igualada, i jo crec que tothom hagués apostat que guanyava el Liceu pels tiradors, no? Per més especialistes, més bons xutadors...
Però tenia un tros de porter, eh?
També compta.
L'Arnau està fent una temporada espectacular, eh?
També compta. Però crec que ells, abans de començar la tanda, tothom hagués apostat que guanyarien ells, I bueno, jo no crec massa en la sort. Crec que s'ha d'estar preparat i que qui treballa més i qui s'ho curra més és el que té més, moltes més possibilitats.
Per tant, aquella tanda de penals l'havíeu entrenat, l'havíeu preparat abans del cinquè?
Sempre, o sigui, abans de tots els partits sempre ens reunim l'estaf i parlem de qui tirarà els penals, si hi ha una tanda de penals com la faríem, la tenim preparada o no hauríem de xutar. O sigui, intentem tenir-ho bastant visualitzat. Després, evidentment, quan arriba... pot no sortir bé, però intentem... O sigui, som un staff que intentem tenir-ho tot bastant... No sé si dir-ho planificat, preparat, no sé quin adjectiu posar, però...
Tot sí, pensat, intentar, tot pensat. Que no hi hagi res que s'escapi a l'atzar.
A mi m'agrada controlar les coses.
Molt bé. Guanyeu i en Marc aixeca la copa. Aquesta copa, tu ets el segon capità, no l'aixeca el capità perquè en Roger el tenim lesionat. I, de fet, l'operen... Mira, ara fa 12 dies, és a dir, fa no res. Dilluns. Fa no res. I això no sé com ho veu pair també a la plantilla, que el vostre capità no hi pogués ser.
Doncs el pes que té el Roger dins la plantilla és gegant. Vull dir, és un jugador que ha nascut per ser capità a l'Igualada i ho demostra, el que ens transmet. Vull dir, s'agraeix i et posa dins el partit, els entrenos, t'apreta. És el millor capità que podem tenir. I sí que va costar, però sí que és veritat que els últims partits ell ja estava tocat i estava pendent d'operar-se, i tot i així volia posar-se els patins, volia estar allà, entrenar amb nosaltres.
Fins que no va poder més i va haver de passar per quiròfan, sí. Just a la final, que és segurament el moment que més esperes, no?, com a jugador d'hoquei, i més de l'Igualada, no?, que no és habitual jugar a final de l'hoquei.
No és habitual, i segur que li fa molta ràbia, però també ens fa molta ràbia a nosaltres, però... Pues si no teníem prou motius per haver de guanyar aquesta lliga, a la lesió del Roger, que no pogués estar allà amb nosaltres aquell últim partit, va ser un altre...
Hi ha una imatge, que és una imatge que ha donat la volta a tot el país, que és quan arribeu a l'aeroport del Prat, un demà de guanyar aquest cinquè i definitiu partit i proclamar-vos campions de Lliga, en Roger ve a rebre-us, amb la cama, diguem-ne, allò bé, amb aquella pròtesi per poder caminar, i a sobre d'un carretó de l'aeroport, crec que ets tu que li dones la copa perquè l'aixequi, eh?
Sí, bueno, m'estaven entrevistant a mi i al Marc, crec, i ens diuen això, i ens parlen sobre el Roger, i dic, ja hem dit que el primer que hem de fer és, quan arribem a Igualada, portar-li la copa a casa al Roger. I el Roger sí que ens havíem trucat al acabar el partit i va dir, potser intentaré venir demà, no sé què, però allà hi havia un centenar, jo diria que 200 persones,
molta
potser,
gent, molta gent,
que s'havien desplaçat fins a l'aeroport per rebre'ns, i no el vam veure, el primer. I just quan vam dir, no, si el Roger està aquí, vam parar l'entrevista i vam anar de seguida cap allà tots els jugadors perquè l'aixequés realment qui l'havia d'aixecar.
El Roger també està aquí, al telèfon. Hola, Roger, capità.
Hola, bona tarda.
Mira que t'estan tirant floretes, eh?
Sí, ja estava escoltant.
Com va ser aquell moment, a l'aeroport, quan et diuen que aixequis la copa, allà sobre el carretó?
Bueno, doncs, la veritat és una mica estrany, no? Sempre que vols fer aquestes coses, doncs ho vols fer en una situació diferent. Però, bueno, al final, molt emocionat i molt agraït a tot l'equip.
Com ho portes? Com ho has portat tu, tot plegat?
Bueno, primer de tot, avui ja, és que ja porto uns dies de tute bastant gran i ja vaig bastant adolorit. Ahir vam fer el sopar de final de temporada i tot això, i crec que també vaig apurar massa tot.
Ah, però aquests animals et guanyen la lliga i et fan allò... saltar-te una mica les indicacions dels metges, no?
Sí, bueno, el doctor que em va operar també em va dir que ho disfrutés, però amb cuidado. Ho he intentat fer així, perquè crec que és algo que, com a un nen que viu l'Igualada com dels que més, doncs és algo que ho havia de celebrar, sigui de la forma que sigui. Però bueno, estan sent uns dies i unes setmanes amb unes emocions molt, molt, molt diferents, molt contrastades. Però bueno, ja et dic, molt feliç per tothom.
Escolta, aquesta lliga, aquesta copa que tenim aquí ara a l'estudi, és molt teva, perquè això es guanya, és veritat, eliminant el Barça a les semifinals, es guanya també la final eliminant el totpoderós Liceo, que era el líder de la fase regular, el campió de copa, aquest equip invencible, però també es guanya durant la temporada, i heu fet una temporada, Roger, per emmarcar, durant moltes fases del campionat, líders. Elimineu els dos grans, el Barça semis, el Liceo a la final, torneu a jugar a la Champions, tot i que és veritat, no arribeu a la final a 8, però la la temporada és d'aquelles que formen part de la història de l'Igualada.
Sí, bueno, jo crec que també parlant amb el Marc en moments d'aquests del tram final de temporada, quan recordo sobretot d'una xerrada que jo encara no estava lesionat, o encara, crec que encara no estava lesionat, que vam estar parlant que no havíem fet uns bons partits i d'intentar trobar-nos un altre cop, en el sentit perquè encara no havíem guanyat res a la temporada i encara ens quedava tot uns quants partits de la Lliga regular i el play-off. Doncs, i els altres anys vam tindre la sort de guanyar les Wall Skate bastant abans, però encara quedaven molts partits de Lliga. Però ja pots relaxar, entre cometes, no hauria de ser així, però mentalment potser et relaxes a alguna cosa. I doncs crec que comentant-ho a l'equip, en el sentit de que no ens relaxem, aquest any no encara no havíem guanyat res i que havíem de seguir treballant i intentar lluitar aquesta lliga, com has dit tu, hem estat a dalt, hem quedat a un punt de l'Liceu i del Barça, que tenen uns pressupostos que no sé si ens dupliquen o ens tripliquen.
Ah, això ho pot dir el president. On està el pressupost de l'Igualada en referència a aquests dos monstres, Barça i Liceu? A veure.
Jo puc parlar del pressupost de l'Igualada pel que es comenta i pel que es diu. Si parlem només del que és el primer equip, si el Barça és el més gran, jo suposo que el Barça pot multiplicar per 7 o per 8 el nostre.
Per 7 o per 8?
Sí, tranquil·lament. Sí, perquè el pressupost del Barça està a vora 2 milions d'euros.
I si fem classificació de pressupostos, en quina classificació estaria l'Igualada?
Vuitè. Dels vuitè.
Vuitè,
no ve, penso.
Que n'hi ha uns quants que hi posen més calés.
Sí, molts més. Sí.
Això diu el mèrit del que s'ha fet, eh?
Bé, nosaltres sabem i som coherents amb el que tenim i amb el que som i, òbviament, no podem estirar més el braç que la màniga perquè l'Igualada ja va viure una crisi que va estar a punt de desaparèixer i això ens marca molt el fet de no gastar el que no tens, no? I llavors, doncs, bueno, aquesta prudència fa que intentem complir el que podem complir i que, òbviament, també això ens ha provocat en aquestes temporades anteriors fuga de talents, no? Jugadors fets a casa.
Veus, ho han fet sempre, això, eh? Sí, us ho feien als 90... Sí, però us ho vam fer en la primera... Ara li diem, ja no li diem CERS, però la gent del
hoquei... Sí, la CERS, la CERS.
Li continuem dient la CERS. La primera CERS, que ara em feia referència en Roger, la segona CERS, us ho fan a la primera CERS, us ho fan a la segona CERS, i jo no sé si us ho tornaran a fer ara.
Bueno, aquest any marxen 5, no?
Sí.
Per diferents motius.
Ja ho diem sense embuts, eh?
Sí, potser diferent que els altres dos anys, perquè aquest any crec que hi ha diverses baixes que són més... per estudis o per diferents o per feina.
Familiars, també.
Sí, i els altres anys poder les baixes que teníem era perquè havia vingut un de més amunt i ens els havien pres. Crec que potser és una mica diferent que els altres anys.
Mm. I com es fa això, Marc, d'anar refent equips?
Pues
és un repte, no? Entenc, un repte de cada any.
Jo crec que és un repte més gran del que sembla, perquè al final no és com un equip molt gran que tu fitxes peces, que et donen segurament un rendiment immediat, sinó que aquí al final el que fitxem són apostes. És diferent que peces...
Arribar al primer, arribar abans que els altres i encertar.
Hem d'anar a buscar un jugador abans que els altres, exactament, i després resar que després vagi bé, no? Ens ha passat, eh? Me'n recordo quan va marxar el Nil al Liceu, que doncs, crec que m'ho va dir el gener. Jo crec que la setmana següent ja vaig jugar al Ruano perquè veia que era un perfil similar abans, i si el Ruano no l'hagués tancat en aquell moment... potser 3 mesos més tard no l'haguéssim tingut perquè algú li hagués donat més diners. Llavors, sempre hem intentat anar trobant aquestes peces. Quan va marxar l'Eloi el primer any, també me'n recordo, els 2 dies després ja estàvem amb l'Àlex Cardi, que ara ja el començàvem a veure jugar. O sigui, apostes d'aquest tipus que intentes que et surtin bé, però que a vegades pot fallar.
Mm. Els dos capitans segueixen, en Marc i en Roger?
Espero que sí.
Ah, sí. A veure si estem fent aquí un compromís.
Jo puc dir que sí.
Tu pots dir que sí. Tu, Roger?
Sí, en principi sí. Està clar que la meva intenció és quedar-me aquí a Igualada ja fins que pugui jugar, fins que acabi la meva carrera.
Aixecar més títols, Roger.
Sí.
I que no siguin a sobre un carretó de l'aeroport, que siguin a pista, amb uns patins, no?
Sí, home. Treballarem i també treballaré perquè així sigui.
Molt bé. Roger, una abraçada. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Segueixo en directe aquí amb el president de l'Igualada, amb el seu capità Marc Arol, segon capità, amb el seu entrenador. Bé, amb aquesta temporada espectacular, que ara ho hem dit, fent coses molt grans, guanyant els grans, però també durant la temporada fent-ho molt bé, moltes fases de la Lliga sent líders, però també molt important que el filial ha sigut campió a plata, no pot pujar perquè esteu vosaltres a l'Hockey Lliga i per tant no pot anar més amunt, i guanyar la Copa Princesa. Per tant, aquí hi ha l'altre factor, el planter, president.
Sí, bé, aquí molt bona part de culpa la té aquell senyor d'allà, que no només és entrenador del primer equip, sinó que també és coordinador de la part sèniors i que...
Ho fa tot, eh?
Bueno, abans ho feia...
Entrena, fitxa, coordina la base.
Abans ho feia tot. Ara, des de fa 3 anys que és primer entrenador, només coordina de juvenils en amunt.
El que passa que han sortit tantes tasques que jo no sé d'on treu el temps.
Bé, perquè és un enamorat i és un flipat, un boig de l'hoquei.
Dormo poc.
Sí,
dormo poc.
I té una dona que és una santa que també disfruta veient que ell disfruta fent això, i òbviament si no fos així, doncs compatibilitzar feina, que també la té, a banda de la de l'hoquei, família, canalla i tot plegat, doncs seria difícil, i per tant encara un mèrit és doblat o triplicat.
Això només es pot fer si ets un boig de l'hoquei, Marc.
Bueno,
que sumis amb hoquei.
Okay. I sentiment igual a dir.
Jo sempre he cregut que la vida hi ha temps per tot, i que si t'organitzes pues ho pots fer tot. I jo hi ha vegades que faig el vídeo a les 2 del matí. Llavors,
a les 2 del matí?
Un dia sí, i més d'un. Llavors jo sempre penso que hi ha temps per tot, i durant el dia he hagut de dedicar molt més temps a l'entrenament, portar les nenes on sigui i tal, però si no tinc temps, doncs l'he de treure d'algun lloc. Llavors intento organitzar-me de la millor manera per fer-ho tot. Sí que és veritat que cada vegada intento deixar més coses, i els coordinadors que hi ha ara, doncs crec que ja comencen a tenir un pes molt gran a dins del club, o sigui, ja pràcticament ni em necessiten, i jo crec que el fet de portar tants anys allà i conèixer tan bé a tothom, crec que em facilita a l'hora de prendre decisions, i els conec tots a tant de ben petits, que ja sé qui és més líder, qui és menys, qui és més treballador, qui és menys, i crec que tinc aquest coneixement que segurament si vingués un entrenador nou ara de fora, doncs amb aquests jovenets no sabria, no tindria tant coneixement.
Mm. Molta gent, i ho sabeu, mira, em dirigeixo el més jove, en Marc Arol, saps que aquests dies s'està parlant molt, s'està recordant molt l'Igualada dels anys 90. Eren altres circumstàncies. Tu què t'han explicat i què en recordes? Perquè, clar, no havies nascut.
No havies nascut.
És el 2002. El 2002. Però, evidentment, tens referència d'aquell Igualada, campió de 6 Copes d'Europa, campió de 5 Lligues. Corregeix-me, sí, sí. President, si dic alguna cosa malament. Amb 2 Copes del Rei, oi que sí?
Sí, correcte.
Tot això es va fer en un curt període de temps. I aquella Igualada era imbatible. Què en saps i què t'han explicat d'aquella Igualada?
Doncs això, el que justament ha anat molt bé aquest any que fèiem el 75 aniversari és que des del club s'ha organitzat com unes xerrades i un podcast que reunia tota a gent de diferents dècades, i he pogut assistir a bastantes, i les altres les he escoltat des dels canals del club que les han penjat. I
has vist partits? Has recuperat partits, no sé, alguna final?
Sí, més d'un cop la del Porto a casa, crec que és l'última, no? I els altres resums, sobretot, però sí que m'agrada veure partits repetits d'aquella època, veure les comes com estava de plena, que ara puc dir que ja ho he viscut, però fins ara, vull dir, cada any s'ha anat omplint més, però fins al partit d'aquest cap de setmana contra el Liceu a casa no havia vist les comes com es veien els vídeos d'aquella
època. És que han passat molts anys, eh? De l'última Lliga n'han passat 29 d'anys, sí. I de les Copes d'Europa, doncs, pràcticament el mateix. Però quins jugadors... tu diries que et frapaven més d'aquella Igualada, que dius, ostres, aquell és que era un mite.
De l'època dels 90.
Dels 90, sí, d'aquelles Copes d'Europa.
Jo és que no es vaig poder viure tant, però després en aquestes xerrades vaig poder parlar amb el Santi Cardo, amb l'Albert Folguero.
Espera't, Santi Cardo, què tal, com anem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha dit el primer, eh? O sigui, jo li he llançat en Safat, he dit, a veure quin serà el primer que diu, i el primer que diu és en Santi Cardo. T'hi has fixat o no? En Marc Arol.
Sí.
És que ahir vam sopar a casa seva.
Ah, bueno, serà per això, no ho sé. Santi, mira la jovenalla, tornen a guanyar la Lliga, tu.
Sí, tu, aquesta canalla, tu, tenen un talent brutal i ara s'ho han de començar a creure, que això acaba de començar només.
Et vas emocionar dijous, veient Igualada al carrer i els jugadors al balcó de l'Ajuntament, com tu ho vas fer tantes vegades?
Pues soc sincer, pues sí, perquè jo estic una mica desconnectat de l'hoquei, temes empresarials i tal, i segueixo molt de la llunyania, no? Però, ostres, com vaig veure com anaven arribant a les finals, com ho guanyaven... De fet, els vaig conèixer amb una inauguració que vam fer un restaurant que tenim nosaltres aquí, i els vaig conèixer molt més pròximament amb ells, i vaig veure que tenien un equip superunit, un vestuari, que eren una colla de gent jove que s'ho passen bé, i em va recordar tant a la nostra dècada que vaig pensar, o sigui, aquesta canalla, si ho mantenen aquest bloc, poden fer feina. Tampoc esperava que la fessin tan ràpid.
Home, vosaltres veu deixar el llistó molt alt, molt alt. Aquell equip era invencible, Santi.
Bueno, érem un equip, tal com has dit. Aquesta és la diferència, a vegades, entre guanyar o no guanyar. Quan hi ha un vestuari unit i quan l'equip passa per sobre de les individualitats, doncs els resultats arriben. I crec que en aquell moment nosaltres vam formar una bona pinya, vam fer un equip molt noble, molt humil, molt treballador, i bueno, vam dominar la dècada. No només un any, dos anys, sinó la dècada la vam dominar amb 7 anys, 6 Copes d'Europa, això... No sé si repetirem mai més a la història, però aquell equip era invencible perquè s'ho creia, perquè realment estàvem units i perquè realment érem una gent molt humil que abans de sortir sempre tenim la por que passaria, no? I acabàvem sempre guanyant.
President, la samarreta d'en Santi la tenim retirada. Sí. A les Comas n'hi ha dues més, oi?
N'hi ha tres més. Albert Folguera, Santi Carda, David Cáceres i Tom Baliu.
Mira, l'Albert Folguera també avui no es podia acompanyar en directe, però ens ha deixat aquest missatge. Escolteu bé el que diu.
L'altre dia, crec que va ser a TV3, als Esports de TV3, que surt l'última vegada que jo jugo la Copa al Palau Blaugrana, fa 29 anys, si no m'equivoco. No s'havia guanyat cap més Lliga i eren molts anys, tants com 29, que crec que el Marc Muntaner tenia molts pocs anys, per molt que ell recordi que, o tingui records d'aquesta Lliga, però realment són molts anys. I quan jo veig aquelles imatges, m'he vist aixecant la Copa al Palau, i ara, doncs, fent-ho al camp del Liceu, doncs, bueno, se'm remou una mica tot, tires enrere i penses, jo, és que una mica és el mateix, la mateixa filosofia, no? Gent jove, amb il·lusió, amb ganes, amb una directiva amb empenta, amb uns entrenadors que hi creien, amb uns jugadors que aspiràvem i volíem guanyar-ho tot, i això és una mica el mateix. Per tant, no diré que la història es repeteix, però sí que la història té aquestes coses, no? I sí que vull dir una cosa, i és que aquest 75è aniversari, doncs, que s'han viscut tantes coses, s'han fet tantes coses, sempre tenia una cosa que em deia, a veure si pel 75è aniversari es tornarà a guanyar la Lliga. I mira, aquelles coses que tens al subconscient, no?, que et va dient, a veure si, doncs escolta, res, tu, que ho disfrutin. Han fet una gran feina, molt content, la història continua i, evidentment, jo crec que Igualada segueix tenint molt, molt futur i molta gent, doncs, que està treballant molt bé. Per tant, felicitats a tots.
Quin mite, també.
Una altra mite. Menys l'última Supercopa d'Europa, que és la que aixeca Santi Carda, els 21 títols anteriors des de la... No, i el primer, la primera lliga que l'aixeca Jordi Llorac, o sigui, els altres 20 títols els aixeca ell.
I molts títols narrats per tu, president,
tots,
eh?
Tots. Jo he estat present en tots, com a periodista o com a president.
Periodista, i ara president, però per tant això ens toca de prop. Santi, que em sembla que t'hem agafat treballant, hi ha una persona que et vol saludar, que és qui ens parla d'hoquei patins i ens fa estar connectats cada cap de setmana amb això de l'hoquei patins, que és en Guillem Soler, i em va dir, vull saludar en Santi Carda. Guillem Soler, què tal, com estàs?
Hola, molt bona tarda.
Tens el Santi aquí, si el vols saludar. Bé, i tota la gent aquí present a l'estudi.
I aquí disfrutant que es pugui parlar tanta estona d'hoquei a la Ràdio Nacional de Catalunya, estic molt, molt feliç. Santi, has hagut de parar la feina, que tu no pots parar mai, per l'Igualada i per poques coses més pares de treballar, tu,
Bueno, hi ha moments que val la pena, parar per poder fer coses val la pena, i aquest és un motiu, crec que valia la pena de parar, i al final són 10 minutets de poder participar i posar el meu granet de sorreta.
Guillem, quins mites que hem reunit aquí, Santi Carda, Albert Folguera...
Albert Folguera, jo havia tingut la sort de veure'ls jugar, i eren uns animals, o sigui, eren uns guanyadors nats, ja no en queden, ja no n'hi han de jugadors d'hoquei així. Crec que amb la retirada del Jordi Bargalló potser va acabar un tipus d'esportista d'hoquei que que eren pura sangs, que eren uns animals, que eren uns lluitadors, i a més que jugaven un altre tipus d'hoquei, que llavors deixaven anar una mica més el xoc que ara, que pobres són aquests nois que juguen ara, només que topen una mica i els hi foten una blava. I en aquella
hem parlat
època
una mica dels àrbitres, hem parlat una mica del segon partit, que recordo
època...
que tu aquí al Tot Gira ja m'ho vas dir, on és l'arbitratge del segon partit a Riazor?
Home, és que fins i tot a les Comes, fins i tot a les Comes, hi ha un partit, crec que és el tercer, que l'àrbitre intenta enganxar el Liceu al partit, i ho intenta, i ho intenta, i l'Arnau ho para, pilota parada, que era indignant. Hòstia, que siguin caseros, ja ho sabem, però que fins i tot quan jugues a casa vulguin que... Bueno, ho hem vist tots, els que sabem de què va això i els que ens agrada veure tots els partits, bueno, doncs no ens enganyen, i hem sabut que li haurà guanyat és els arbitratges, perquè en cap partit podem dir que han sigut ajudats amb cap decisió dubtosa, i això encara li dona un mèrit més gran, i també fa que molta gent que no som de l'Igualada doncs ens haguem identificat amb ells, perquè són joves, perquè són de la cantera, perquè el que han fet és històric, perquè cobren menys, perquè ens agrada anar amb els equips més modestos, i més si són de la cantera, més si són catalans. Doncs han sigut un cúmul de factors que han fet que jo crec que a l'últim partit tothom d'hoquei de Catalunya volia que guanyés aquest Igualada, no? Al final tenien tot un país al darrere, i crec que això també s'ha notat en aquell moment en què la piloteta toca el pal i entra, o toca el pal i va fora, no?
Espera, que acomiado en Santi Carda, que l'hem enganxat, això, treballant, i ha parat un moment per poder estar aquí en aquest homenatge a l'Igualada. Santi, una abraçada forta, m'ha fet molta il·lusió portar-te a tenir aquí en directe.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies per suportar i per aportar al màxim sempre a l'hoquei, perquè a vegades som una miqueta oblidats d'aquest esport, i crec que gent com el Guillem, que per exemple sempre ha sigut un fanàtic i un forofó de l'hoquei, doncs que estigui sempre present, doncs això també dona difusió.
Gràcies, moltes Santi, que vagi molt bé. Mira, això que deia el Guillem, em ve molt a tom. Heu notat que el país s'ha fet de l'Igualada aquests dies, Marc?
Sí, una mica sí, va, sí, no? per les xarxes o... Bueno, suposo que no sé si és per això, per anar amb l'equip més dèbil, podem dir-ho així, o amb menys pressupost, amb la gent, com que era l'últim partit que quedava ja de la temporada, doncs, si no volia mirar imparcialment, doncs es decantava cap a nosaltres. Però bueno, nosaltres agraïts de que així sigui, i contents de que disfrutin també amb nosaltres.
Mira, jo ho he notat, jo no estava pendent, òbviament, el dia de la Revetlla, que era un dia una mica així... Ostres, jo quan vaig veure, dic, ostres, el partit el dia de la Revetlla, 8:45... és allò, dius, bé, són els horaris, és el que hi ha, no? Però vaig notar-ho, que hi havia molta gent que n'estava pendent. Vosaltres estàveu jugant, i per tant no sé si a Riazor això us arribava.
Sí, a veure, jo no vaig notar tant, perquè durant el partit intento no mirar gaire cosa, i els dies de partit, vull dir, no vaig notar. El que sí que vaig veure és que crec que el dia de Revetlla amb ells tampoc els iran massa bé. O sigui, jo pel que vaig veure allà, i tampoc ho sabia, crec que el dia de Sant Joan a la Corunya es celebra molt. És una festa
sí,
molt...
Sí, a la platja, és una festa molt de platja.
I crec que no era un dia que ells tampoc els hi fes especialment il·lusió de jugar.
Jo vaig veure a les xarxes que es veu que a Corunya no tenen com un benefici els partits importants que juguen en dia de la Revetlla de Sant Joan, perquè hi va haver un play-off d'ascens a primera divisió que jugava que també per Sant Joan, i no els hi va anar bé.
És veritat.
Hi
havia, diguem-ne, aquí una connexió amb Sant Joan, amb la nit de Sant Joan, que no els va anar bé del tot. Guillem, abans d'acomiadar-te, et volia preguntar. Ja ens ha dit el president que en marxen 5. És la història de sempre. Què hem de fer amb l'Igualada l'any que ve?
Home, reinventar-se, perquè és el que porten fent en els últims 3 o 4 anys, que justament coincideix amb quan han fet millor paper. És que si tu mires aquest Igualada, el Guillem Torrents, el Riba, el Méndez, el Marimon, els dos Cerveres, o sigui, els que estaven cridats a ser l'equip titular en principi per la gent de l'hoquei, que no som d'Igualada, dels que ens ho mirem des de fora, van anar marxant. I han anat sortint de nous, que han millorat els que han anat marxant. Això diu molt de l'entrenador. Això diu molt de com s'ha fet la feina en els últims 10 anys. Per tant, el camí està marcat, seguir treballant. Jo molts jugadors d'aquests ni els coneixia i de cop i volta, pam, els posen al primer equip i al cap de 3 partits ja juguen com si ho haguessin fet tota la vida. No sé fins quan, però fa patir poc perquè ja els hi ha passat cada temporada i s'han sabut refer i n'estic segur que tornaran a ser competitius i per guanyar l'Igualada hauràs de suar sang i sobretot no jugar a les comes.
No jugar a les comes. O disfrutar de jugar a les comes. Gràcies, Guillem, que vagi molt bé. Una abraçada forta.
Felicitats, a reveure.
Deixeu-me que abans de tancar a les 7 de la tarda i tinc una persona connectada que també vull saludar que ara ho hem comentat, és el 75è aniversari de l'Igualada, que això hagi coincidit aquesta lliga, el 75è aniversari, és fantàstic, i és una persona d'aquesta casa que us ha ajudat amb aquesta celebració i que aquesta setmana quan parlàvem em deia: ostres, se n'ha parlat poc d'aquella lliga de fa 29 anys i recordo tots els detalls. És el Kilian Sabrià. Hola, Kilian.
Hola, què tal? Bona tarda.
Explica'm el que m'ha explicat aquesta setmana, que t'estan aquí escoltant, el president i companyia.
Sí, noi. Primer, deixa'm dir que estic molt emocionat de sentir-los aquí a casa, a la Ràdio Nacional del País, ells que representen el club, el meu club. I és veritat que, com que un es fa gran, ha tingut l'oportunitat de viure, com el Manel, tots aquests èxits, i aquesta primera lliga i l'última s'assemblen molt a moltes coses, perquè aquella primera lliga neix de...
Parles, perdona, Kilian, no de la de fa 29 anys, sinó la primera que es guanya,
la primera de tot. La de fa 37 anys.
S'assembla a algunes altres, podríem establir alguns punts de reinventació, diguem-ne, de l'Igualada, en què tenen una semblança, però la primera, que és un títol que ningú es podia esperar, perquè l'Igualada s'havia convertit en un equip que estava a les catacumbes, per dir-ho suau, que després de... L'Igualada neix als anys 50, té un bons anys 50, competeix bé, està a punt de guanyar la Copa Catalunya, que és el títol més important que hi havia en aquells moments. Als 60 és fundador de la Divisió d'Honor, però després es converteix en un equip ascensor i al final, de tant pujar i baixar, l'ascensor s'espatlla i es queden a baix, fins al punt que gairebé desapareix i han de competir un any amb un equip juvenil. Aquell equip després aconsegueix tornar a pujar a la Divisió d'Honor i el màxim que aspirava tothom era no tornem a baixar. I aquell equip, de manera miraculosa, basant-se en el mateix que ja s'ha estat explicant aquí, de joves, de sentir la casa, d'entrenadors que se la juguen amb els joves, de tot això que ja s'ha explicat, porta un primer títol de Lliga que ningú es podia imaginar. Ningú es podia imaginar. Ara, passats tots aquests anys, l'Igualada ha tornat a viure una situació molt semblant. Hi ha un any, i el Manel n'és testimoni, aquelles nits d'estiu que ens trucava amb Manel per dir a qui fitxem i com fem l'equip, perquè només hi havia un jugador que es deia Tom Baliu, un mite també vivent d'aquest club, i es va fer un equip. I en aquell moment l'Igualada podria haver desaparegut, i no va desaparèixer. I a poc s'ha anat a situar en un altre punt en què, de manera inesperada, de manera impossible, jo diria, és un terme que m'agrada molt de dir, perquè és impossible que es guanyi aquesta lliga, han guanyat aquesta lliga. I aleshores s'assembla molt, tant que fins i tot l'anada a l'aeroport també es va produir en aquell moment, que la diligència s'ha recuperat perquè, a més, fos molt evident aquesta imatge de relació entre una i l'altra. I hi ha una cosa que és fantàstica. Ara fa tots aquests anys, des del 1989, que es va guanyar aquella primera lliga, aquell dia hi havia gent que es posava les mans al cap, jugadors que quan acabava el partit, quan eren conscients del que havien fet, es posaven les mans al cap. I aquesta lliga d'aquesta vegada, Arnau Martínez, és el cas més evident perquè la imatge està centrada en ell, quan para el penal definitiu, abans de posar-se a saltar, el primer que fa és posar-se les mans al cap, de dir: ostres, què hem fet. Hi ha molta relació entre una i l'altra, i si m'ho permets, podria haver-hi un punt intermig que també s'hi assemblaria. La cinquena Copa d'Europa, l'Igualada la guanya a Vercelli, i l'anècdota és molt bona. Arriben els jugadors de l'Igualada a Vercelli, el Manel n'és conscient perquè hi era, i van a l'acte de presentació de la Final Four de la Champions a l'Ajuntament de Vercelli, i no paren de dir els tres equips que la jugaran, i diuen els noms, i no esmenten a l'Igualada. Gens, no, no, com si no jugués, com si se l'haguessin oblidat. I aquella
era
copa...
Era un convidat de pedra.
Sí, era un convidat de pedra que guanya per un doble mambo, tant al Barça a les semifinals com a la final al Vercelli. I torna a ser això, una inesperada alegria que converteix Igualada en el centre del món.
El Kilian, vaja, es nota que se li omple la boca, quan parla del seu Igualada, és tot passió, estaries hores i hores amb ell parlant de l'Igualada.
Disculpeu,
he intentat... No, al contrari. Jo crec que avui era molt interessant poder escoltar també el teu punt de vista i com ho has viscut en tots aquests anys, perquè entenc, escoltant el Kilian, escoltant també abans en Santi Carda, l'Albert Folguera, que aquesta gent... tu mateix, Manel, president de l'Igualada, que ho vas viure com a periodista, que ho visquéssiu fa tants anys, que ara això s'hagi pogut repetir, doncs home, això ens fa molt especial.
Sí, la història és cíclica i bueno, esperem que si el cicle que ara hem fet, aquest canvi de cicle, doncs ha de ser tan bo com la dècada dels 90, doncs em sembla que ho signaríem tots. No serà fàcil, els pressupostos no són els mateixos, però confiarem molt amb la línia i amb el projecte de treball que hi ha en el club, encapçalat pel senyor Marc Montaner, per tant, que el senyor...
No, no t'he preguntat, m'has dit que 5 marxen, però no t'he preguntat si l'entrenador segueix, entenc que sí, que això...
Pregunta-li amb ell.
Seguim o no seguim?
No m'ha fet firmar res encara.
Home... Perquè fent tantes coses com fas al club és, diguem-ne, la peça més important que no es pot moure de lloc, eh?
Bueno, tot som importants.
Molt bé. Es van mirant l'un a l'altre i van aixecant les celles.
Hi ha coses que no podem dir.
Ah, molt bé, doncs deixem-ho aquí en la intimitat. Kilian, gràcies.
Deixa'm dir gràcies meves en nom de la ciutat pel que ens han donat a les 3 M's que tens aquí, que són M de meravellosos. Moltes gràcies, eh?
Una abraçada, Kilian, que vagi molt bé.
Kilian.
I gràcies al Manel Burón, el president de l'Igualada, el seu míster, l'home que ho fa tot, l'home orquestra, el Marc Montaner i un dels seus capitans, en Marc Carol, que va aixecar aquesta copa que tenim aquí a l'estudi tan i tan meravellosa. Que n'arribin més de títols. Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Senyals horaris de les 7 de la tarda. Arriba